Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Una tragèdia ha sacsejat la localitat de Manlleu. Aquest dilluns al vespre, a les 9:10 en concret, els bombers de la Generalitat rebien l'avís d'un incendi en un edifici de 5 plantes del municipi. El fum ja envaïa els passadissos i l'origen del foc era un traster on hi havia un grup de joves. Què feien allà i per què també s'hi trobaven allà era una qüestió, o és una qüestió que encara investiga la policia autonòmica, els Mossos d'Esquadra. Molt bona tarda, sóc Yolanda Canales i t'explico que el foc es va declarar el número 66 del carrer Montseny, com dèiem, a la zona dels trasters. Va ser extingit mitja hora després, però el suficient perquè l'incendi es convertís en una catàstrofe. Els mateixos veïns van començar a desallotjar l'edifici, una comunitat d'uns 40 pisos, habitada majoritàriament per famílies d'origen magribí, mentre arribaven els equips d'emergència. Els bombers van atendre primer un jove amb aturada cardiorrespiratòria, i a l'interior del traster hi van localitzar 4 víctimes més ja sense vida. Tots tenien entre 14 i 18 anys. A més, 4 persones van resultar ferides lleus. Una de les víctimes, la de 18 anys, estudiava a un centre educatiu de Vic i la resta ho feia a l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu. Les circumstàncies sobre l'origen de l'incendi continuen sota investigació. Els Mossos, en principi, descarten que el traster on es va originar el foc estigués habilitat com a habitatge, sinó que en realitat era un punt de reunió i de trobada dels joves. Tot apunta que es tractaria d'una mort accidental i que els joves haurien mort intoxicats per inhalació de fum generat en cremar-se algun element a l'interior dels trasters. Al lloc de l'incendi, una zona sense ventilació, de fet, no s'han trobat indicis de cap explosió ni bombones de butà, segons fonts policials. Amb aquest panorama anem fins a Manlleu amb el Sergi Tor. Què diuen els veïns i l'Ajuntament? Sergi, molt bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. La lògica consternació i commoció, les preguntes de com ha pogut passar i aquella ferida oberta, si s'hagués pogut evitar la tragèdia. Perquè aquesta tragèdia supera en el temps per la seva magnitud i golpeja durament a les famílies afectades. La Maica és veïna i amiga d'una de les víctimes, confirmava que la escala de l'habitatge sempre estava oberta i relata el sentit de la tragèdia.
Esa escalera siempre está abierta, pero no sé si entraban todos los días. Yo lo que sé que eran chavales jóvenes que se juntaban aquí. Las edades, entre 13 y 18, todos los uno los crío.
¿Qué se está viendo?
Es una desgracia para toda la familia. Pues uno de ellos es el hijo de una amiga mía. Es muy fuerte.
El tema clau és les golfes amb un edifici de 6 alçades, que era un punt de reunió dels xavals. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, apunta que l'Ajuntament de Manlleu no sabia que aquest era un punt de trobada.
Nosaltres, jo fins a dia d'ahir, doncs, no coneixia que hi haguessin doncs, aquestes golfes allà dalt i molt menys l'ús. Per tant, jo personalment no coneixia, que no tenia cap queixa en aquest sentit. Nosaltres som un ajuntament al qual doncs, treballem amb el tema de l'infrahabitatges, no és una qüestió nova per nosaltres, i és evident que si haguéssim tingut coneixement doncs, que hi havia aquestes golfes i que se'n fa algun tipus d'ús, que no fos el que hi toca amb unes golfes, doncs n'haguéssim fet. Però insisteixo, en qualsevol cas hi ha una investigació oberta.
Aquest matí els arquitectes municipals han valorat l'estat de l'edifici i aquest no pateix danys estructurals. El foc, per tant, es va quedar limitat a l'espai de la tragèdia. Veïns i veïnes han pogut tornar a casa com la Maria García.
Perquè em va entrar la policia i gràcies a una amiga que del costat que m'ha deixat la porta oberta, la policia va venir a trucar i ja em va treure. I per sort, mira, estic viva i ho puc explicar, que vols que tingui.
Poca cosa a dir, sol queda, doncs, la tragèdia del pitjor incendi en interior d'aquest segle a Catalunya. Aquesta tarda, minut de silenci amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i Manlleu, 3 dies de dol oficial.
Ara ho deia el Sergi. Moltes gràcies, per cert. Aquest de Manlleu és la pitjor tragèdia d'aquest segle pel que fa a víctimes mortals a causa d'un incendi. Entre els antecedents més recents, l'any 2023, 3 persones van morir en un incendi a Rubí. El 2022, un altre foc mortal va deixar 3 víctimes a Santa Coloma de Gramenet. Un any abans, el 2021, 4 persones, membres d'una família pakistanesa, 2 d'elles menors d'edat, van morir en l'incendi d'un local que havia estat una entitat bancària a la plaça Tetuán, a Barcelona. El 2020, 3 persones van perdre la vida en un incendi en uns baixos de la Barceloneta i el 2019 també va ser un any tràgic. 3 morts a l'Hospitalet, una dona i els seus dos fills petits, i 3 més al barri de Sant Roc de Badalona. I si ampliem la mirada, altres tragèdies anteriors també evidencien la gravetat d'aquests sinistres. El 2014, al Vendrell, 4 germans de 3, 5, 8 i 12 anys van morir en un incendi. El 2012, 4 persones van perdre la vida en una barraca a Barcelona. I el 2009 es van registrar 2 episodis mortals, 4 víctimes en un incendi al carrer Castillejos de Barcelona i 3 més en un foc al districte de Ciutat Vella. Els especialistes insisteixen que cada sinistre mortal és també un recordatori de la importància de la prevenció domèstica, les revisions tècniques i la detecció precoç, factors que poden marcar la diferència entre un ensurt i una catàstrofe. El Guillem Amorós, sotinspector dels bombers de la Generalitat, ens ha explicat que molts focs es podrien evitar amb hàbits quotidians i revisions periòdiques.
Mira, jo sempre dic que la prevenció, al final, ens hem d'atendre com un punt de vista com qui fa la medicina, no? Val la pena anar fent els petits controls, portar una vida més o menys saludable, per tenir unes condicions més o menys, doncs, prevenir. Al final, dependíem, prevenció ve per prevenir. I amb el tema dels incendis és el mateix. Al final, no descobrim la sopa d'all, i són petites qüestions o petits punts que anar-los resseguint en el dia a dia o amb les coses podem evitar al final tenir incidències o incidents greus.
Amorós destaca que elements aparentment menors poden provocar focs, xemeneies sense netejar, roba massa prop d'estufes o distraccions mentre es cuina. De fet, la cuina és l'espai amb més intervencions dels bombers, sobretot per l'ús d'olis inflamables i l'acumulació de greix a les campanes extractores. També alerta sobre riscos elèctrics, instal·lacions envellides, excés d'aparells connectats o regletes sobrecarregades que poden convertir-se en punts d'ignició. Per això recomana revisar instal·lacions i repartir el consum entre endolls.
Petits manteniments d'aquest tipus són molt útils. I una cosa que recomanaria jo sempre és el fet de tenir un extintor a casa o tenir-ne un de localitzable per poder llançar-lo o actuar amb ell en cas de que tinguéssim aquesta necessitat.
Extintor sí, però ara bé, no n'hi ha prou, diu, de tenir-lo, cal saber utilitzar-lo abans que passi una emergència. Són les 2:27 i repassem la informació de serveis. En cas del temps, avui és un dia molt tranquil. El vent que ha estat protagonista durant moltes jornades va clarament a la baixa, predomina l'ambient assolellat, tot i que amb alguns intervals de núvols al llarg del dia, sobretot al Pirineu i al quadrant nord-est, on no es descarta d'altra banda que pugui caure alguna gota aïllada. La temperatura, precisament a aquesta zona al nord-est, és més baixa, mentre que és similar a la resta, és a dir, molt suau. De cara a les properes hores es mantindrà l'ambient serè demà, mentre que dijous torna el vent fort a la meitat sud del litoral i prelitoral, a cotes altes del Pirineu i al nord de l'Empordà. Tenim ara 15 graus a Barcelona i a Girona, 19 a Tarragona, 17 a Lleida i 10 a Andorra a la Vella. Sortim també ara a les carreteres per conèixer l'estat del trànsit. Eduard Sánchez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ara mateix la principal afectació viària es manté, continua la C-17, on recordem per un camió accidentat, bolcat d'ahir a l'altura de Tagamanent. Hi ha encara moltes dificultats. Ara mateix Tagamanent està tallada la C-17 en sentit nord, en aquest cas per acabar de buidar les retencions que han quedat en tot aquest tram, en aquesta C-17. El que passa és que més a l'altura de la sortida de l'Ametlla Vallès, aquí és on es desvia el trànsit en sentit nord per evitar que s'acumuli més amunt en el punt on es troba el camió bolcat, on ja està treballant la grua de gran tonatge per retirar-lo. En aquest punt de desviament, per tant, de l'Ametlla de Vallès i en sentit nord, també hi ha uns 2-3 quilòmetres de lentitud i aturades. En sentit sud, en el punt de Tagamanent, on es troba el vehicle bolcat, hi ha encara un carril tallat, sentit Barcelona, i aturades aquí més puntuals. A la resta de vies, un cert augment de trànsit, de volum de trànsit habitual a migdia, sobretot a la C-58, entrada entre Montcada i el Nus, però de moment no passa d'aquí. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Catalunya, i segons les últimes dades disponibles de la Generalitat del 2024, unes 15.000 persones van iniciar tractament per dependències, amb l'alcohol com a principal causa i responsable d'aproximadament el 44% dels casos. La cocaïna i el cànnabis continuaven també entre les substàncies amb més impacte assistencial. I entre els joves, alguns consum baixa, però el risc en tot cas no desapareix. De fet, un de cada 5 adolescents presenta consum d'alcohol d'alt risc. Paral·lelament, creixen les anomenades addiccions conductuals. El 2023, gairebé 1.000 persones van començar tractament per aquest tipus de problemes i 3 de cada 4 estaven relacionats amb el joc. I aquí és on també entra en joc, mai millor dit, una nova amenaça. Els experts alerten d'un fenomen emergent, la dependència a inversions d'alt risc, com el trading o les criptomonedes. L'Associació d'Addiccions Socials Prevenció Activa adverteix que la pressió publicitària i la manca d'educació financera poden convertir aquestes pràctiques en conductes compulsives, amb símptomes similars al joc patològic, revisió constant de preus, augment del risc, ocultació de pèrdues i incapacitat de parar. Els especialistes insisteixen que totes les addiccions comparteixen mecanismes cerebrals semblants i que la clau és la detecció precoç. Ens ho explica la Mar Puerto.
Francesc Perandreu, president de CENCAS, l'Associació d'Addiccions Socials Prevenció Activa, explica el tipus d'inversions que són més addictives pels joves. El trading o les criptomonedes encapçalen la llista, sobretot per la rapidesa de poder fer diners fàcil.
Apostes molt ràpides. S'ha apostat que aquella acció puja, per entendre'ns, puja o baixa en qüestió de minuts. I no hi ha límits. És legal, però, evidentment, són operacions de tal risc que cap inversor professional hi entrarà en això, perquè aquí és atzar. Després tenim el que són les criptos, evidentment. I aquí el que a mi m'espanta és que hi ha locals a Barcelona que tenen dispensadors de criptos. Puc comprar un bitcoin i estan a locals molt freqüentats per gent jove.
I tot això per l'ànsia que tenen els joves de voler ser milionaris en un món on tot va tan de pressa i sense pràcticament haver-se d'esforçar. De fet, per Andreu afirma, el perfil de joves addictes d'aquestes inversions són els que consideren que l'únic que té valor són els diners. Si en tens, ets un triomfador i si no, un fracassat.
Sobretot són nanos joves que veuen que els pares es trenquen l'esquena. Pares i les mares treballen 8, 9, 10 hores cada dia per mantenir una casa i ells diuen que ells això no ho volen fer, que de cap manera, que jo soc més llest i que, per tant, em faré ric sense esforç. Llavors, es fixen amb aquests grans, entre cometes, gurus, que menteixen més que parlen, evidentment, i ja està, ja tenen el seu ídol.
I com es podria abordar una problemàtica com aquesta? L'educació és clau i des de CENCAS porten molt de temps reclamant mesures en aquest aspecte.
Nosaltres fa molts anys que estem demanant que es té d'entrar a les escoles i donar una assignatura dels riscos digitals. Fa molts anys que ho estem dient. No basta en prohibir als menors de 16 anys. Això és molt maco, però com es complirà això? En el qual... és educació, tot passa per l'educació.
Unes addiccions que van lligades de la mateixa manera a altres, com per exemple les addiccions al joc, també entre els més joves, o a les begudes alcohòliques.
Estem parlant d'aquest increment que s'ha detectat d'addiccions de joves que es dediquen a invertir doncs, en productes o fer inversions d'alt risc. I la pregunta que ens fem és, té a veure això amb la falta d'educació financera, entre altres qüestions? Doncs, precisament en parlem amb el Jordi Martínez, que és director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, gràcies per trucar-me.
Recullo aquesta pregunta que feia al principi. Té a veure també aquesta situació amb la falta d'educació financera, especialment entre els joves?
Sí, també té a veure en el sentit que si entenguéssim que invertir a llarg termini és beneficiós per a les nostres economies, per a la nostra butxaca, doncs veuríem que l'addicció cauria, no? En el sentit de que l'addicció és perquè ens puja la dopamina per comprar i vendre ràpid, no? I en canvi invertir doncs és una cosa que hem de fer a llarg termini i que vagi molt lligat als nostres objectius vitals, que normalment són a llarg termini.
Uh-huh. I quins perfils també de població són més vulnerables? Estem parlant de joves, però en general hi ha aquesta falta d'educació a la societat espanyola i catalana, vaja.
Sí, l'educació financera ja manca d'ella a totes les edats, però sí que és veritat que els joves i les persones amb risc d'exclusió són els més vulnerables a caure en aquest tipus d'addiccions. Per què? Perquè s'assemblen molt als jocs o a les apostes esportives, per exemple, no? Que tenen doncs, aquests sistemes de que tu poses una quantitat, te'n regalen una altra perquè segueix per quan entres, tenen uns call to actions i està tot molt gamificat de manera que et sigui molt fàcil quedar-te dins, i el que han fet és replicar això en el món de, podríem dir, de la inversió, de la pseudoinversió, tant per criptos com per a vegades de valors, de ostres, compra això i ven-t'ho ràpid, i també hi ha tots aquests missatges a les xarxes de fer-te ric ràpidament a través de la inversió, no? I això doncs, té una mica d'enganyifa.
Aquest potser és el gran problema, no? Que hi ha una cultura creixent de fer-se ric ràpid, no? I vinculada també al context econòmic actual. Aquí és un factor a tenir en compte.
Sí, clar, per això deia abans els col·lectius doncs, més afectats, no? Els joves i les persones amb risc d'exclusió, doncs, perquè busquen una solució, no? Una sortida, doncs, a vegades a la manca d'ingressos o a les grans ciutats amb els pagaments de hipoteques i lloguers tan elevats, doncs fan que realment doncs, busquem solucions màgiques, però que no hi són aquestes solucions màgiques. Al final, invertir, sempre faig la broma que hauria de ser una cosa avorrida, no? Si jo inverteixo doncs, a llarg termini, i a llarg termini doncs, vaig obtenint els fruits. Si ho invertim com un joc, s'assembla més al que deia abans de les apostes esportives, no? Uh-huh. I doncs, d'això hem de fugir, perquè, doncs, no només perquè pot ser una addicció, perquè és una addicció, sinó que estem condemnats a perdre els diners.
Llavors, quins conceptes bàsics, com a mínim si ens plantegem invertir, hauria de dominar qualsevol ciutadà?
Primer, abans de posar-se a invertir, hauríem de tenir un fons d'emergència. És que això serviria pels imprevistos. Doncs, per exemple, doncs, que se'ns espatlla la rentadora o se'ns trenca un vidre a casa o avui que fa molt de vent. O per exemple, doncs, perdem la feina. Doncs, que tinguem un raconet doncs, per poder fer front a tot això. Abans d'invertir, cal tenir aquest racó. Que jo acostumo a recomanar que siguin potser que entre 4 a 6 mesos de les nostres despeses necessàries. Uh-huh. Després, un cop hem fet això, podem començar a invertir, però primer també hem de conèixer-nos, no? Quin és el nostre perfil de risc. Podrem dormir si perdem part dels diners? Quin és l'horitzó temporal? No? És que jo aquests diners els necessito perquè aquest estiu vull fer un viatge. Doncs no els inverteixis, perquè invertir curt termini té molt de risc. No, és que jo aquests diners els vull com un complement per la meva jubilació. Home, doncs inverteix-los, perquè a llarg termini és més probable que els rendiments siguin superiors a la inflació. No? Uh-huh. I aquests són potser els conceptes més importants. Autoconeixes també quins són els meus objectius vitals. No? Doncs és que jo vull d'aquí 2 anys canviar-me el cotxe, d'aquí 10 poder pagar un Erasmus als meus fills, i d'aquí 25 doncs, poder tenir un complement de la jubilació. Doncs, bueno, tenint en compte aquests conceptes, doncs ja podem invertir amb més risc o amb menys.
Uh-huh. I la regulació, en aquest sentit, la regulació actual, protegeix prou a l'inversor davant d'aquestes situacions, almenys pel que fa a la informació? Perquè clar, igual... O això ja, mira, tu t'has arriscat, és el teu problema, no? Sobretot en segons quines circumstàncies.
Clar, aquí hi ha com dos capes, no? La primera seria, de la mateixa manera que s'ha regulat doncs, el tema de les apostes esportives i del joc en general, quan el que fem és promoure l'enriquiment a curt termini a través del trading o a través de que els joves doncs, comprin i venguin molt ràpid i a vegades sense poder pensar i tenint en compte doncs, el que deia abans, que està tot gamificat perquè s'enganxin, doncs potser cal ja posar-hi un ull aquí. L'altre és la regulació en si jo puc invertir en més o menys risc. Això ja està regulat. De fet, hi ha una regulació europea que és MIFID, no? que el que fa també és fer-te un test de perfil inversor, que, per exemple, si un intenta doncs, invertir en una plataforma de comprar accions o un ETF que replica un índex d'accions, doncs ha de contestar una sèrie de preguntes i li poden dir, no, mira, el teu perfil de risc és aquest, et convé això altre. I després també és veritat que nosaltres podem mentir en el test, no? Ostres, és que m'ha sortit que no, vaig a dir que vull arriscar més. Però és autoenganyar-nos. Nosaltres aquí el que hauríem de fer és ser el més sincers possibles, perquè si realment després hi ha una pèrdua, això em pot generar un estrès financer molt, molt greu.
Mm-hmm. Doncs igual és això, conèixer-nos més i també tenir una mica més d'educació financera, que no estaria malament ja des de ben petits, oi? Que algun concepte ens ensenyessin a l'escola, que costa molt, d'altra banda.
Sí, De fet, comença a haver-hi, des de la LOMLOE, doncs hi ha alguns conceptes d'educació financera de manera transversal a les assignatures. Després hi ha a quart d'ESO una assignatura que és optativa d'economia, on es toquen alguns temes de finances personals, però no hi ha res universal. No? Aquí a Catalunya hi ha el programa EFEC, que fem des de l'Institut d'Estudis Financers, amb el suport del govern i entitats financeres, que el que fem és doncs, portar a través de voluntaris doncs, l'educació financera a més de 600 centres. No? Però no és universal, no està arribant a tothom, i sí que és veritat que al final tots els joves, quan siguin adults, cada dia prendran decisions financeres, no? Perquè d'una manera o altra sempre hi ha una contrapartida econòmica.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Jordi Martínez, director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Canviem radicalment de tema, parlem de les addiccions altres, però en aquest cas fer determinats robatoris o falsificacions. T'ho expliquem. Els Mossos d'Esquadra i Vigilància Aduanera han desmantellat la que és, fins ara, la fàbrica de perfums falsificats més gran d'Europa. En total s'han intervingut 1,2 milions de productes emmagatzemats en tres naus diferents a la Selva. En concret, l'organització operava a Arbúcies, a Sant Feliu de Buixalleu i Fogars de la Selva, on tenien la fàbrica on preparaven les barreges dels perfums i empaquetaven els productes. T'ho explica el Guillermo Castro.
Les instal·lacions de la fàbrica, tal com ha explicat el cap de Vigilància Aduanera de Catalunya, Carlos Gavilanes, no tenien res a envejar una fàbrica legal qualsevol. Considera que comptava amb una maquinària potent capaç de produir fins a 16.000 perfums al dia. Així ho ha explicat en Carlos.
És una fàbrica que té hasta 7 màquines d'embotellado de perfumes. Hay hasta 250 referencias de distintas esencias o elixires, que es lo que se utiliza para hacer los perfumes, y el alcohol desnaturalizado. Es una fàbrica completa.
Gavilanes ha comentat també que l'organització il·legal replicava fins a 50 marques de perfum diferents i produïa i distribuïa en els últims 5 anys una quantitat de més de 4 milions de productes a l'any. El gènere que han pogut intervenir té un valor aproximat de 94 milions d'euros, xifra que posa en valor la magnitud de l'actuació. El sotinspector Carles Martínez, cap de la DICA a Girona, assegura que aquesta organització funcionava com una vertadera multinacional. L'empresa tendia a exportar el seu producte gràcies a diferents empreses subcontratades per altres empreses de logística. Aquesta organització criminal transportava el seu gènere a diferents punts d'arreu d'Europa, com Països Baixos, Itàlia, Alemanya o Bèlgica. I com han arribat fins ells? En Carles Martínez ha explicat que els albarans de transport van ser la primera pedra en el camí per arribar a la ubicació d'una nau a Arbúcies, on es situava el punt logístic de l'organització. Escoltem el Carles.
Però sí que el relat que expliquen i el fet de que siguin per la zona de Puigcerdà sense donar cap mena d'explicació raonable, creïble, fa que revisem els albarans de transport que portaven els camions i veiem que hi ha una mateixa línia, o sigui, tots aquests camions ens porten a una nau Arbúcies.
Els dos responsables de l'organització no han estat trobats i se'ls considera com desapareguts. La policia, encara així, ja ha detingut a 7 treballadors que treballaven de manera irregular i sense contracte.
Ara et donem uns consells publicitaris i a la tornada et parlem de l'any nou xinès.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Martes, 8:30 de la tarde. La Champions y tú.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions en la COPE.
¿Se puede pedir más?
¡Ambientazo por todo lo alto!
Llegan los playoffs de la Liga de Campeones. Benfica, Real Madrid.
¿Qué pasa, Manolo?
Y el miércoles, Brujas, Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas, también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Qué bien que viene la financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 18 de febrero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui comença l'any nou xinès, la celebració més important del calendari tradicional asiàtic i també una data cada vegada més visible a casa nostra. A Catalunya aquesta festivitat no és només una tradició importada, és el reflex d'una comunitat arrelada i en creixement, especialment a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, a la nostra comunitat hi viuen uns 65.000 xinesos, però la seva presència està especialment concentrada a l'àrea de Barcelona, que agrupa més a la meitat del total, uns 35.000. Només a la ciutat de Barcelona hi viuen uns 22.000 residents xinesos. Per això, l'any nou xinès no és només una festa cultural, és també un recordatori del paper econòmic, social i demogràfic d'una comunitat que actua sovint com a pont entre mercats. Ricard Álvarez.
Aquesta comunitat, que ja forma part indiscutible del teixit social català, enceta l'any del cavall de foc, un cicle que s'associa a la iniciativa i al moviment. Però més enllà del simbolisme, la celebració és un punt de trobada familiar on les tradicions es mantenen vives tant en l'àmbit privat com en el compartit amb la societat local, tal com explica la vicepresidenta de la Federació d'Associacions de Xinesos d'Espanya, Núria Chou.
La celebració és com aquí, és a dir, el dia del any nou, és un dia, pero dura como más de una semana todas las celebraciones y cada día es como tiene un significado diferente. Por eso cuando dicen que el año nuevo chino dura mucho es porque el día se entra al año, pero después sigues un par de días más para celebrar más con la familia, después tiene que ir a visitar a familiares, etc.
Aquest arrelament s'explica per una gran afinitat amb l'esperit emprenedor català que ha facilitat que molts excursin la distància emocional amb el país d'origen. Per a les noves generacions, el repte ja no és la integració, sinó la gestió d'una doble identitat que actua com un actiu estratègic. Chou destaca que el sentiment de pertinença ha evolucionat cap a una voluntat de ser servei mutu.
Jo crec que ara la mentalitat més que tornar a Xina és fer el paper de pont. Diguem-ne, perquè ara la globalització i tota com l'evolució de l'economia de Xina i també per els orígens que nosaltres ens hem adaptat a la cultura de Catalunya i d'Espanya, crec que més que tornar és més ens hem creat el paper i la mentalitat de crear punts de negocis entre el país d'origen i el país on hem estat vivint.
Aquesta filosofia de treball i discreció es tradueix en una cultura d'autogeneració de recursos on l'esforç personal és la base del progrés comunitari, una riquesa cultural que es multiplica i que s'allunya dels tòpics per consolidar-se com un motor clau del nostre present.
A la ciutat de Barcelona, per exemple, aquesta presència té un impacte visible en el teixit urbà. La comunitat no es concentra en un únic barri, sinó que està repartida. Prop d'un 30% viu a l'Eixample, un 19% a Sant Martí i un 13% a Sants-Montjuïc. I tot plegat també es veu en l'increment d'agències immobiliàries especialitzades en el mercat xinès a la capital catalana, especialment. Què compren? Com actuen? D'això hem parlat amb el senyor Li, que és director immobiliari de NAR Group. Què tal? Molt bona tarda.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues, bueno, si estamos hablando evidentemente con una inmobiliaria que está especializada en el mercado chino es porque hay una demanda importante, ¿es así? ¿Lo han notado, una creciente demanda?
Correcto, la comunidad china es una de las comunidades más consolidadas en España, especialmente en Barcelona. Uh-huh. Se calcula que hay unos 20.000 residentes de origen chino en Barcelona, y otros 15 pues repartidos en otros municipios cercanos dentro de pues, lo que es el área metropolitana, ¿no? Badalona, Hospitalet, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma, ¿no? Es una comunidad especialmente emprendedora, ¿no? Con lo cual después de muchos años de esfuerzo y trabajo pues la ilusión que tiene muchas veces es comprarse una vivienda de propiedad, ¿no?
Ajá. ¿Y por qué en Barcelona?
Como le he dicho antes, es una comunidad emprendedora, por lo cual suelen tener pues negocios en diferentes sitios, municipios de Barcelona. La preferencia siempre es vivir cerca de sus negocios, por lo cual donde estén ubicados esos sus negocios es donde quieren ellos comprar sus viviendas. Ajá.
¿Y qué tipo de vivienda busca un cliente de origen chino?
No difiere mucho de la preferencia común, ¿vale? A partir de la cercanía con su negocio, normalmente tienden a querer comprar viviendas más bien de obra nueva o edificios seminuevos, ¿no? Por las comodidades que ofrece, ¿no? Uh-huh. Que suelen ser más espaciosos, pues instalaciones más actualizadas con ascensor, y tienden a comprar pisos más grandes porque muchas veces pues las conviven, ¿no? Con los padres o conviven con los hijos.
O sea, que son familias fundamentalmente. Estamos hablando de ese perfil, ¿no?, de comprador, familias.
Principalmente, sí. Luego hay otro pequeño perfil, pues pequeño segmento de perfil de inversor chino que viene directamente de China. Pero aquí, pues, él ya es otro tipo de segmento. Ya buscan un segmento más bien de lujo, uh-huh, o de gama alta, y la preferencia también, pues, en zonas más exclusivas, ¿no? Como la zona alta de Barcelona o la parte de las afueras, en Maresma, por ejemplo, en Castelldefels o Cava, ¿no?
¿Inversores, pero para vivir o para pasar alguna temporada?
Algunos para vivir, pero la mayoría quizás es para tenerlo como una segunda residencia aquí en Europa. Uh-huh. Y hace unos años atrás pues había una política de Golden Visa, ¿no? Quienes invertían más de medio millón accedían a lo que es el permiso de residencia aquí en España. Entonces muchos compraron aquí en España con esta motivación, ¿no?
Estamos hablando de vivienda, pero ojo a los locales, porque usted lo comentaba ahora, ¿eh? Son una comunidad emprendedora, pues para abrir negocios.
Correcto, correcto. O sea, muchos, al final, el hecho de tener propiedad, al final, a nivel empresarial, es reducir coste, ¿no? Al final, dejarse pagar un alquiler. ¿No? Muchos empresarios, después de muchos años a pie de cañón delante de un negocio, consiguen tener un ciertos ahorros y aparte de la vivienda, pues quizás la segunda inversión más importante que hacen es un poco conseguir un local de propiedad para poder, pues, ejercer su actividad ahí, ¿no? Pues están comprando bastantes locales comerciales, tanto para uso propio y también, pues, pequeños inversores que al ver el auge del mercado inmobiliario, pues acceden a este mercado ahora mismo para comprar locales comerciales para destinarlo a arrendamiento también, como los pequeños inversores se están viendo pues que hay un colectivo que están empezando a ejercer este tipo de actividad, ¿eh?
¿Y existe algún diferencias culturales también en la hora de negociar con clientes chinos y frente a europeos también en este ámbito?
En este ámbito, el tema de negociación, que la comunidad china tenemos fama, ¿no?, de ser bastante negociadores en general. En el cual sí que son bastante, entre comillas, duros negociando, pero es un perfil de cliente que sabe muy bien lo que quiere. Cuando empieza a negociar, literalmente se muestra que el interés es real. No negocia por aquello que no interesa.
O sea, no hace perder el tiempo, vaya.
Correcto, correcto, correcto. A nosotros, al final, trabajar con el perfil de cliente chino es un ahorro de tiempo considerable en frente, pues, con, por ejemplo, con otros perfiles locales, que muchos pues aprovechan el fin de semana para pasear y entre comillas, pues, chafardear, ¿no? Entre comillas, no mal. Pero la comunidad china suelen saber muy bien lo que quieren, entonces van a buscar lo que quieren, y una vez que tienen pues un target, pues van a negociar pues con cierta dureza, pero pero no suelen hacer perder el tiempo a nosotros ni al vendedor.
¿Y qué tendencias prevé para los próximos años? Porque, bueno, la inversión inmobiliaria china en España creció, por ejemplo, un 37% en 2023. O sea que es claramente, o sea, estamos hablando de incrementos de dos dígitos y además muy importante.
Esto coincidió con un poco el auge del tema de Golden Visa que le comenté anteriormente. Al final hubo, yo me atreví a decir, en la mitad de las inversiones inmobiliarias de origen chino que se hacía eran motivado por el tema de Golden Visa, ¿no? Entonces, ahora en la comunidad china yo creo que la tendencia se va a mantener, pero no a este volumen. Al final la necesidad va a ser, pues, los compradores principales van a ser el residente chino local. O sea, no habrá menos inversores que vengan de China directamente.
De acuerdo, pues muchísimas gracias al señor Lin, que es director inmobiliario de NAR Group, inmobiliaria especializada en el mercado chino en Barcelona. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Gracias.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
2:56, tenim ja aquí el Joan Batllori, que ens farà 5 cèntims de l'actualitat esportiva, que tractareu als Esports Cope a partir de les 3:05 de la tarda. I on suposo, Joan, que la derrota del Barça, i si va ser culpa o no de l'àrbitre, entre cometes, doncs d'això també en parlareu. Bona tarda a tot això.
Bona tarda, parlarem bàsicament d'això, de la ressaca d'aquest intens Girona-Barça. El Barça va fer un mal partit, sobretot a la segona part. El Girona va jugar molt bé i segurament, o segur, va mereixer la victòria, però també el partit ens deixa aquesta jugada tan polèmica, el gol que significa la victòria del Girona, la jugada que significa el 2-1 al partit, que ve precedida d'una més que possible falta d'Echeverri sobre Koundé. La jugada acaba en gol, l'àrbitre no va assenyalar falta, el VAR tampoc va cridar a revisió, el gol va pujar al marcador i al final el Barça acaba perdent el partit. Una derrota que fa que el Real Madrid es situï líder al capdavant de la classificació de primera, 2 punts per sobre del Barça. Parlarem dels problemes futbolístics del Barça i abordarem també la situació arbitral. Escoltarem també a Joan Laporta, que ha presentat aquest matí el seu projecte, la seva precandidatura de cara a les eleccions a la presidència del Barça sota el lema Defensem el Barça. També Víctor Font ha volgut parlar aquest matí sobre el partit d'ahir de Montilivi. Hi ha al Barça una bona notícia i és que Eric García, que va acabar el problema ahir amb molèsties físiques, no té cap lesió, per tant, en principi podrà estar a disposició de Hansi Flick pel partit del cap de setmana. Pendents del partit de Montilivi i també de la jornada d'avui de la Champions, aquests partits d'anada de la ronda prèvia als vuitens de final. El Real Madrid visita al camp del Benfica, també hi ha un Mónaco PSG, d'aquí sortirà un possible rival del Barça en vuitens de final. L'Espanyol ha tornat a la feina presentant o preparant el partit del cap de setmana, la visita al Metropolitano, i en bàsquet avui tindrem protagonista. Estem en setmana de Copa del Rei, avui parlarem amb l'entrenador del Joventut que juga dijous el seu partit de Copa contra el València.
Moltes gràcies, Joan. Aquestes i altres notícies als Esports Cope a partir de les 3:05 de la tarda. Continua la informació a la tarda amb Pilar García Muñiz. Molt bona tarda.